sí, coneguts els noms dels 10 guanyadors d'aquest forfet per un dia, que ara es preguntaven a l'estudi, Sergio, què és el que faltava per entrar un dia. Es preguntaven si era de temporada.
No, és per un dia, però vaja...
De temporada, malida. Només hi arriba el Sergio, només la seva economia li permet treure's mica, que coneixem
jo,
bé,
A més, mira, amb el meu helicòpter em reben allà i tinc una casa que ja dona, té vistes a les muntanyes d'allà, de Gran Valira, per tant...
Té pista pròpia, tu.
Sóc un privilegiat.
A veure, que tindrà segon dia, doncs.
Bé, us hauré de guanyar, no sé, no veig
està
clar.
Fent bany, està fent el bany.
Repassem, com sempre, per començar, marcadors de la jornada número 14 de la primera divisió, Sergio.
Endavant, comencem. El Barça va quedar 5-1 contra l'Atlètic de Bilbao, el València 2-5 contra la Reial Societat, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 0, Getafe 1, Màlaga 0, Deportivo 2, Betis 3, Granada 0, Espanyol 0, Mallorca va empatar a 1 contra el Saragossa, el Celta també va empatar a 1 contra el Llevant i l'Osasuna va guanyar 1-0 contra el Rayo. Encara falta per jugar el Sevilla Valladolid, que jugarà avui a 9:15 de la nit.
Així doncs, com queda la classificació després d'aquesta 14a jornada i a l'espera, com dèiem, d'aquest partit entre el Sevilla i Valladolid?
Doncs amb el Barça al capdavant de la classificació amb 40 punts, seguit de l'Atlético de Madrid amb 34, el Real Madrid amb 29 i el Betis amb 25. Això en posició de Champions. En posició d'Europa League tenim el Màlaga amb 22 i el Getafe amb 22 punts. I a la posició de descens tenim el Granada amb 12, el Depor amb 11 i l'Espanyol amb 11 punts. Amb 10 punts, perdona.
Amb 10 punts. Josep Maria, no es van complir els teus pronòstics, el teu desig, vaja, que... Perdó, al contrari.
Vaig dir que guanyés el Madrid, volia que guanyés el Madrid.
Es van complir.
Sí, tant que sí.
Victòria del Madrid un any més al derbi.
Sí, correcte. Jo crec que això ja és any rere any, i ara falta que l'Atleti de Madrid no ens aixafi la guitarra a nosaltres. Crec que no, però ja suposo que a partir d'ara començarà a desinflar-se, i el que és segur és que el Madrid passarà davant de l'Atleti, al meu punt de vista, evidentment.
Deixeu-me un moment que interrompi la tertúlia, ja sé que és la segona vegada després de fer avui el sorteig de Gran Valira, però tenim el company d'esports, el Dani Aguilar, al PAF 3 de la Rambla del Celler, cobrint l'acte de cloenda dels Sants Olímpics, els Jocs per Persones amb Discapacitat. Avui celebren l'acte de cloenda fent-ho coincidir amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Dani, molt bon dia, altre cop.
Molt bon dia, Carles.
Ui, ara molt més tranquil ja, l'ambient de fons d'abans ja no el sentim. Això és que s'ha acabat l'acte?
Ara la festa ja ha acabat i no serà perquè n'hi ha hagut soroll, n'hi ha hagut i molt, a 10 pas 3 de la Rambla del Segur. Ja s'ha acabat aquesta festa de cloenda dels primers Sants Olímpics, ja s'han donat totes les medalles als campions de les diferents categories en què ha consistit aquesta primera competició, aquest primer Sants Olímpics, i després de l'empanada hi ha hagut dos parlaments. El primer, dut a terme per un dels participants, un dels esportistes d'aquests Sants Olímpics, i d'aquest era bastant reivindicatiu, ha parlat de cos legal, ha parlat de Constitució, ha parlat de la igualtat de drets entre tots els ciutadans i de la manca d'oportunitats que a dia d'avui, malauradament, doncs tenen a les persones amb discapacitat. Ha instat a govern, a poders polítics, a entitats, també a mitjans de comunicació, de fer el màxim de difusió, tractant el màxim d'igualtat a persones en aquesta condició. Després ha estat el torn per Susana Pellicer, per la tinent d'alcaldia de serveis a la ciutadania, que ha agraït a tots els col·laboradors que han fet possible aquest esdeveniment, entitats, empreses que han facilitat la creació d'aquests primers Sants Olímpics, i han estat a tothom, doncs, a sumar esforços per continuar apostant per aquestes iniciatives d'aquest perfil, que ha dit són un autèntic motiu d'orgull també per la ciutat de Sant Cugat. Bé, en acabat, hi ha hagut potser el moment més emotiu, més espectacular d'aquesta festa de cloenda dels primers Sants Olímpics, una flash mob, Sergi, amb la cançó Álvaro Feeling, doncs que ha estat una autèntica meravella. Tots els participants, aquests 150 esportistes, han passat a la pista del PAF 3 de la Rambla del Celler, doncs per ballar i per fer una flash mob que, com diem, ha estat un autèntic espectacle.
Doncs l'espectacle l'ha viscut el Dani des del PAF 3 de la Rambla del Celler i ens l'acaba d'explicar. No sé, Dani, si ens hem assegurat que hi hagi una segona edició dels Sants Olímpics.
En aquest sentit, li hem preguntat a la tinent d'alcalde, Susana Pellicer, i també als organitzadors d'aquest primer Sants Olímpics, i ens han confirmat que hi haurà una avaluació, hi haurà reunions per avaluar doncs com ha anat el desenvolupament d'aquests primers Sants Olímpics, però tot sembla indicar que sí, que repetirà una segona edició. Encara, òbviament, no està confirmat, s'ha de fer l'avaluació d'aquesta primera edició, però en qualsevol cas el camí és positiu, els resultats són positius, i si res no varia, en principi hi hauria d'haver una segona edició, perquè tal com ha comentat la tindal de la zona Perense, feina, molta inversió, menys, però feina molta, i per feina no serà. Per tant, en principi hauria d'haver una segona edició, però tot està pendent de confirmació en les properes setmanes, ho sabrem.
Doncs seria una molt bona notícia. Dani Aguilar, company d'Esports, moltes gràcies.
Igualment, que vagi bé, companys.
Recordem que els Sancs Olímpics han estat liderats per les quatre principals entitats que treballen aquí a la nostra ciutat amb persones amb discapacitat intel·lectual, com són ASDI, ATAM, el taller Jeroni de Moragues i la residència Sant Medí. Josep Maria Félez, què hi vols afegir?
Deixa'm dir que el taller de Jeroni de Moragues vam portar l'altre dia, el dia de l'Alavés Barça, vam portar 40 entrades perquè hi poguessin anar-hi d'aquest taller, diguéssim, i van anar-hi 40 nanos.
El dia solidari, més a més, recordem, sí, a més que havia establert el club. Per tant, us hi vau sumar la causa des de la penya.
I tant, i van estar molt contents, vam visitar les instal·lacions, a més a més, i supercontents i amb ganes de repetir-ho, i intentarem.
Anem a parlar, ha dit el Dani que hi havia hagut entrega de premis, així ens ho traiem de sobre ja. Pilota d'or, si us plau, diem-me quan s'entrega, ara que ja sabem el nom dels tres finalistes, que d'altra banda, crec que no és cap sorpresa, Messi, Iniesta i Cristiano Ronaldo.
També és el febrer, no?
El gener, em sembla, no? Sí. No és el 7 de gener, em sembla, que és l'endemà de Reis.
L'endemà de Reis.
Reis, sí,
diria que és l'endemà de Reis. Sí, sí, sí. Jo crec que el resultat està bastant clar.
Sí?
Jo crec que el guanyador Messi, no hi ha cap
dubte. Que seria d'aquests tres, ho teníem tots molt clar.
Sí, bueno, sí, això tothom ho tenia clar.
I l'ordre, jo he dit Messi, Iniesta i Cristiano, jo l'agafi com
vol. Conscient.
A l'ordre tinc les meves dubtes, si serà Cristiano o Iniesta.
És probable que Iniesta torni a ser perjudicat i que caigui en tercer lloc.
Podria ser.
Sí, ja que l'Iniesta ha guanyat aquestes coses, si no, tant els títols ja sigui Mundial, Eurocopa, etc., si ja no guanyarà la pilota d'or, no sé quan la guanyarà, que és el problema.
Com el Xavi.
És que el mateix van dir Xavi.
El problema que tenen Messi i Xavi és que hi ha Iniesta.
Que Iniesta.
Que hi ha,
Messi.
Mentira, que hi ha Messi per davant.
Sí, el Golden Foot guanyaran, ja ho veuràs.
Que... Diria aquest, que després el guanya Lucatoni a vegades, també aquest. Sí que compta.
No, i després el d'entrenadors també està bastant decidit, sembla.
Allà hi són
del Bosque,
Guardiola, del
Bosque
i
Guardiola.
I Mourinho.
Del Bosque, oi?
Jo crec que sí, perquè sí, sí. El Mourinho l'altre dia ja, més o menys, va descobrir que no li interessava aquest trofeig, en el que sap que no li toca.
No, perquè aquella placa perquè si teòrica no, no li van donar,
exacte.
Oi?
Exacte.
Què ha passat? L'ha desprestigiat?
No, va dir, va sortir, va fer els 100 partits de Champions i va dir que la UEFA no es havien recordat donar-li la placa. Ah. És que la UEFA no dona cap placa a ningú, ni fent 100 partits i tot.
Sí, anys. Sí, el Ferguson, com va quedar abans, sí? Van anar abans a l'hotel i li va comentar,
però
ara la UEFA et donarà una placa amb 100 partits.
Hi ha una diferència, etcètera. Mique. Ferguson és cert. No és ser Àlex Ferguson.
Bueno,
sí, no.
Això ho has de saber tu bé.
Jo crec, no, però jo crec que, perquè normalment no la dona aquesta placa, jo crec que a Ferguson li devien donar com algú més especial.
Més honorífic.
Més honorífic. De, jo crec que sí, dels anys que porta dins del Manchester, de l'edat que té i que està en primera línia. I
va carregar contra tot, tothom.
Exacte.
Mira, ens ha anat bé que sortís el nom de ser Àlex Ferguson per parlar del Manchester, Mique, després entrem en la Lliga. A la Premier, líders, no?
Líders
aprofitant l'empat del Manchester City, sí. I guanyant en un partit boig, que la primera part ja anava 3-4 al minut 30 i escaig,
sí, sí,
i que va acabar així, de fet.
Va acabar primera part molt vibrant, o sigui, contra un equip difícil, bueno, difícil no, però...
Contra el Reading.
Contra el Reading, amb una defensa nostra molt difícil, millor dit, i bueno, sumem la desena remuntada en 15 partits. De Lliga, això vol dir molt, i estem tots una miqueta descontents del tema de la defensa. El City va punxar, el Chelsea també, l'Arsenal també, tot va ajudar, i mira, i el diumenge que ve el derbi, on crec que es vendran totes les garrots.
I el Ferguson era el més emprenyat pel
sí, sí.
Tema de la defensa. Vull dir,
home,
vols
és que...
Diu que sortirà ell el dia 9 de defensa, si tot segueix igual.
Que és el dia que toca jugar contra el City.
Sí, sí.
Se les haurà de veure amb Balotelli, TVC i companyia.
Exacte.
A quants punts?
3 d'avantatge.
Sobre el City?
Sobre el City. I amb 10 gols, portem 10 gols més en contra que el City en aquest sentit.
Sí. És a dir, que ara mateix la defensa...
Fatal.
Els aficionats del Manchester us preocupa?
Molt. Molt. Ara, en teoria, dimarts o dimecres ha de tornar a Vidic, que és el nostre gran capità. I a veure... A veure, a veure.
Deixa'm dir-te que tinc un soci de la penya i soci del Barça, que vam nosaltres... que és anglès i és seguidor ferm de West Ham. I estava, el dissabte estava supercontent, però impressionant, perquè havien guanyat el Chelsea.
Va ser l'equip que va derrotar el Chelsea de Benítez, sí senyor, 3-1.
Fos saltava pel carrer, saltava pel carrer.
I també va perdre també l'Arsenal contra el Swansea.
Amb Michu.
Amb Michu amb dos gols.
Sí.
Aquest noi s'està inflant.
És que Michu és el pitxichi de la Premier, juntament amb Rooney.
Sí, sí, no, juntament amb
Van Persie i Suárez. Van Persie i Luis Suárez, 10 gols cada un. Déu-n'hi-do. Ara bé, l'equip que està enfonsat, de fet ja d'uns anys enfonsat, és el Liverpool, però el que s'hi afegeix aquest any és l'Arsenal, eh?
Sí, l'Arsenal és que l'Arsenal és un equip que juga molt bé, fa moltes jonses, però mai fa res. Mai fa res, és que és un equip... És una mica, a veure, salvant les diferències, perquè jo crec que l'Arsenal com a futbolador és millor, és una mica com l'Atlètic de Madrid a Espanya. Que són equips que apunten molt, que apunten molt, que apunten molt, però que a l'hora de la veritat no fan res.
Pitjor inici de la temporada de Wenger amb l'Arsenal, desè amb 21 punts, només en té dos més que el Liverpool.
No, potser li vindria bé a l'Arsenal un canvi d'entrenador. Jo crec que el Wenger porta molt de temps i ha arribat un punt que no sé què aporta aquest home.
No, però també s'ha de tindre en compte a veure que l'Arsenal cada any li prenen un o dos jugadors, les figures li prenen.
O se'ls deixa prendre, no?
Però cada any li marxen un parell de jugadors i el millor que té.
Però sempre tenen jugadors nous.
I tot i així es va mantenint, vull dir que també té el seu mèrit.
Ara està sonant la bomba a Anglaterra que el Chelsea la cosa no va gaire bé i que l'Ashley Cole aniria cap al City i el Lampard cap a l'Arsenal.
Ostres.
O sigui, compte.
Seria bomba.
Estan Arteta i Cazorla allà al mig. No sé.
Seria una bona combinació, Lampard-Cazorla, s'hauria de veure.
Aterrem a la Lliga, repassem el cap de setmana que teníem aquests dos grans partits, Barça, Athletic Club de Bilbao i Madrid, Atlético de Madrid, i el xoc de Mourinho afegit en aquest partit de les 9:20. No sé si el vau seguir.
Jo ho vaig veure i patètic. O sigui, la paraula és patètic. Vull dir, aquest home s'ha convertit ja en una caricatura de si mateix, perquè vull dir, a veure, surt a fer el numeret aquest que el podeixin llegir, surt 10 minuts abans de començar el partit que estarà al camp ple, que hi haurà 70.000 espectadors. Sí. Però no surtis 3 quarts d'hora abans que hi havia 3.000 persones.
Que hi ha els més puntuals.
3.000 persones i les 3.400 eren de l'Atlètic de Madrid que els feien entrar abans. A veure, quin sentit té? Sortir allà, que et facin la foto, és ridícul.
Jo realment ho vaig estar pensant durant la setmana quan va fer l'anunciació al senyor Mourinho. El que diu ara el Jesús, a aquella hora hi ha els aficionats de l'Atlètic que els fan passar abans, més alguns, evidentment, socis madridistes. La xiulada se la podia haver endut perfectament per part dels aficionats de l'Atlètic de Madrid, que no sé si en aquest cas van estar callats a l'espera de què feia el Bernabéu.
Va haver-hi de tot, va estar repartit el soroll que se sentia, bastant repartit a favor i en contra i així.
D'altra
segurament
banda,
els de l'Atlètic es devien sumar en contra.
Exacte, d'altra banda, si no anuncies per megafonia, atención, que sale el senyor Mourinho, como había dicho,
amb música de
potser
fons,
des d'allà dalt, des del galliner, els de l'Atlètic ni se'n van adonar compte.
Però això, abans d'entrar a la tertúlia, em recordava el Félez, de que l'Elenio Herrera posava en pràctica aquest sistema perquè el xiulessin i descarregar els jugadors, sí, però sí, ho feia un moment abans de començar el partit, que té el seu sentit, però tres quarts d'hora abans
descarregava la ira dels aficionats.
Exacte.
Sobre ell, i deixava jugadors tranquils.
Com idea psicològica i així pot, sí, estar bé, però
no,
fer-ho
bé... No inventar res, el Mourinho.
Exacte. Futbol.
Però fes-ho bé, no ho facis d'aquesta forma tan patètica i ridícula, perquè és ridícul.
El partit... Què tal? Cristiano diu que va ser una nit fantàstica. De fet, va marcar un gol de falta després de 7 mesos. L'últim gol l'havia fet precisament el mateix rival, l'Atlètic de Madrid, i el mateix porter, Courtois.
El mes d'abril.
No sé què us va semblar el partit, si en algun moment va veure opcions per l'Atlètic. Sobretot després del primer gol, em sembla que ja ningú hi va confiar.
Jo vaig seguir per la ràdio del Tocar, perquè és clar, sortíem del camp aquells moments, no? I bé, només dominava el Madrid i l'Atlètic no... Penso, i el reportatge demostra clarament que el Madrid estava sobre, va fer dos pals a més i, sí, i penso que es dominava l'Atlètic. L'Atlètic va ser una miqueta caricatura.
A veure, va començar el partit que l'Atlètic de Madrid semblava que volia fer alguna cosa, els primers minuts va sortir allà apretant una mica i així, però res, va ser una imatge quasi esporàdica, perquè després va desaparèixer del camp ja, sobretot a partir del gol, però ja abans del gol. O sigui, a veure, no es pot dir que el Madrid fes un gran partit, perquè jo crec que no el va fer.
Però va sortir motivat.
El Madrid no va jugar bé.
Va sortir més motivat.
Sí, però no va jugar bé. Però clar, és que es va trobar que al davant no tenia rival, com passa sempre a l'Atlètic de Madrid amb el Real Madrid. No tenia rival. I llavors, clar, jugues com vols. Però jugar bé, l'únic que va jugar bé va ser el Cristiano Ronaldo. Els altres... I després la guerra bruta que va haver-hi entre el Diego Costa i el Sergio Ramos, sobretot.
Molt.
Vull dir, que va ser ja, tranquil·lo. Ja té l'aquí, eh? El Diego Costa aquest també es va encarar després també amb el Khedira, em sembla que va ser un cop, amb el Xavi Alonso, amb el Pepe...
Jo, clar, no defensarem Diego Costa, però jo no sé fins on arriben les llacunes també a la ment de Sergio Ramos, que posteriorment al partit surt i diu que les imatges estan allà per veure el que fa Diego Costa, i després resulta que ell ha estat el primer en propinar una escopinada.
Sí, sí, amb la jugada.
Per tant, les imatges també estan per tu, Sergio Ramos.
Amb la jugada aquella, amb una jugada anterior li havia donat també un cop a la cara el Sergio Ramos amb el Diego Costa.
Que no va ser fort, però és intenciós, és castigable.
La primera interpretació que va haver-hi dels mitjans de Madrid, sobretot, va ser, van ensenyar la imatge només del moment que deixa anar la mà al Diego Costa. Després es va veure el vídeo, que va treure 4, que es veu tota la seqüència sencera amb dos imatges diferents, no? Però el Diego Costa la mà ni l'arriba a tocar. Bueno, la lectura primera que feia en la premsa de Madrid, que jo vaig veure per les webs i així, era el Diego Costa, el que havia fet, ho creu que era, sense provocació ni res i així. I obviaven totalment 1 de 4. Després van anar rectificant després a la tarda perquè no quedava més remei, perquè la imatge era molt clara. Però clar, a veure, el Sergio Ramos no és un sant. Jo tampoc crec que sigui un jugador, no sé, un Pepe, per exemple. Un jugador que se li creuen els cables de tant en quant i fa alguna cosa així, com han fet amb el Barça algun cop. Però el partit aquest va ser un partit brut. Va ser un partit brut tot el rato, vull dir, era continu. Piques aquests, així...
Si bé estareu d'acord, que Diego Costa surt amb una actitud que tampoc és la que cal, d'acord? Que és un derbi que s'ha d'anar motivat, però per un entrenador, en aquest cas pel Cholo Simeone, vaja, jo sóc l'entrenador i potser dic, mira, si has de continuar així, et canvio, noi.
Bueno, l'entrenador és del país que és també, i també li va a aquest rotllo, També...
I anava com a jugador.
I ara com a jugador era terrible.
Potser ha trobat el seu reflexe a dins de l'equip, ara, amb el Diego Costa.
Ho va intentar l'Atlètic, de fet havia programat fins i tot un entrenament el mateix dia on 21.000 seguidors van estar al costat de l'equip, no sé si això els va posar més pressió o no als jugadors a l'hora de saltar al camp. El que sí que hi ha un altre fet a destacar és el porter Courtois, no sé si us sabeu que ahir a la nit va haver de tancar o almenys estava meditant tancar el seu compte de Twitter per haver rebut amenaces d'aficionats que entenen que no pot ser que torni a encaixar gols de falta de Cristiano Ronaldo.
No té culpa. Home, és que sempre es culpen els porters, en aquest sentit. O sigui, quan l'equip va malament també és culpa d'entrenador i fora, i ara, mira, marquen 2 gols, però ara jo com a entrenador i com a porter, jo és el que dic als nens, si la pilota ha arribat a la porteria és que ha passat primer 3 línies de jugadors, per dir-ho així. O sigui, culpa de tots.
Jo crec que el Twitter té bastanta culpa d'això, és el que la gent no l'usa bé, el Twitter, No l'està fent servir com es mereix, Perquè no solament aquesta jugada, hi ha moltes amenaces, moltes coses i sense sentit.
Partit del Barça. Barça, Athletic Club, sense massa història. De fet, un molt bon partit, no?, del Barça.
A mi, jo vaig veure, em va impressionar una miqueta l'Athletic Club, que va jugar molt bé al que és el mig del camp. Va jugar molt bé, pressionant més amb un nou Barça. Bé, em va semblar molt bé. Ara... li falta l'atac, li falta una garra tremenda, li falta mordiente, que es diu en castellà, no? I a més, no sé quin problema tenen gravíssim amb el Llorente, que perjudica el club i es perjudica ell mateix. Vull dir que pel respecte al partit, l'equip va jugar amb un mig camp i a la segona part ja va perdre més gas.
Llàstima que no tinguem avui el Sergi Sánchez, el president de la penya, Bilbondo Coca, amb nosaltres. Ens està fallant últimament, però també li haurem pogut preguntar per aquest cas Llorente, que de fet, no sé si la FIFA s'hi ha posat pel mig o algun organisme...
L'ha agafat com a exemple.
De xantatge, diuen, de l'Atlètic per retenir-lo. Va sortir el president, va dir que no, que això no és cert, i de fet va defensar que l'entrenador Marcelo Bielsa opti per a Duritz, que porta 11 gols en el que va de temporada, per davant de Llorente. Tot i això, Bielsa va dir que mantenia confiança a Llorente, el va fer sortir a la segona part. Ara bé, el partit ja estava vist per sentència.
És que el Llorente jo crec que és un cas que ja que l'Atlètic de Bilbao tindria que tancar perquè no li interessa. No li interessa, jo crec que ara el mercat de gener, aprofitant el mercat de gener, el millor que pot passar és que se'n vagi i faci un borrón i cuenta nueva, perquè ni ell està a gust, ni ell vol estar-hi, i tampoc, quan surt tampoc fa res, vull dir, siguem realistes, vull
sí,
dir, no s'entrega.
Només va fer una jugada i prou.
Exacte, vull dir que...
Hem d'entrar en polèmica amb el gol de Messi, el primer de Messi de la nit, de si és de Messi, si és de Morevieta.
Bueno, jo et puc dir-te que el camp vaig veure que estava a la mateixa ratlla, quan, cosa que les imatges no demostren que no, que encara la pilota podria haver sortit fora. Però allà al camp, que estic molt a la vora, a més, estic just a la frontal de l'àrea, semblava que la pilota estava a la mateixa frontal de la... O sigui, a la ratlla de gol, no?
Que entraria.
Per tant, l'àrbit va fer l'acte, va fer costar això, i trobo que no és un error, és allò de que...
No, és que a més no és un error, hi ha una normativa que diu que si un jugador xuta, si el defensa fa intenció de desviar-la o així i se la posa, és gol en pròpia porta. Però si li toca, li rebota o ja el gol està en direcció porteria que entra i així, llavors es considera gol del que xuta. Yeah.
O sigui, aquí el dilema legalment... estava en si la pilota anava a direcció porteria o no.
Sí. Jo crec que
la imatge pot deixar algun dubte. Jo també opto pel sí,
perquè no l'he vist clar.
Jo opto pel sí, també he vist l'efecte.
Però que queda encara distància cap al pal i tot això, jo crec que sí, que el gol anava dins. Anava dins el... Llavors, no sé, vull dir, no veig una tampoc una acció de voluntarietat per part de la Morevieta, va ser? El...
A Morevieta, sí.
De la Morevieta de dir...
Marco ja.
Es va tirar la desesperada
anava a salvar el gol sí.
Bueno, aquí hi ha el dilema del diari Marca que dona el trofeig Pichichi, que bueno, en teoria és l'oficial, que jo clar, no entenc que un trofeig oficial el doni un diari, sí, per mi, tampoc. Des de que el dona un diari i ojo, és competència i així, deixa de ser oficial, és el premi del diari Marca i ja està. Vull dir, que compta aquí són les actes, l'acte li dona a Messi, jo crec que se li pot donar a Messi, se li podria haver donat també a pròpia porta, però el que no té sentit és el que ha fet el diari Marca, que diu, bueno, va fet una justificació i va fer, dient, no, nosaltres pel Pichichi no contem el gol, contem en pròpia porta, però a la base de datos posem que el gol és del Messi.
Ah. Doncs mira, sí. A Morevieta en tindrà clar, un mes per arribar al Pichichi. Bé,
bé, és una mica absurd.
En l'any natural sí que compta, i per tant, Sergio, queda a un gol, no?
Exacte, si marca aquesta setmana... No, si marca...
entre setmana i
si
Champions.
Avui, dimecres, és,
dimecres,
oi?
Dimecres.
Juguen, doncs si marca dimecres ja té... Ja haurà igualat a Müller.
I guai, no hi haurà polèmica, perquè jo crec que d'aquí a final d'any, amb els tres partits que
el
queden,
supera...
hi haurà més de dos
tranquil·lament.
Gols.
Sí. Dimecres pot ser la víctima, el Benfica, de Messi. De moment no veieu, no?, que hi hagi nervis per arribar a aquest rècord.
No,
que va,
que els companys busquin
marca,
a Messi desesperadament.
A més, l'altre dia el Malavis ja no va jugar, o sigui que també podria haver fet algun ell si hagués jugat.
Només segur. Gerard Piqué, Gerard Piqué sí que li va voler donar un gol al final del partit,
sí,
que
sí,
podria haver acabat la jugada.
Sí, clar,
jugada
però era, molt bona, com sí, estava el partit. Es pot fer, aleshores.
Mm-hmm. Parlem de l'Espanyol una mica... No sé si positiu, l'empat, el d'Aguirre...
Al final ha sigut Aguirre, l'entrenador.
Sí, Marcelino Aguirre, passat. Marcelino Aguirre, doncs mira,
estàvem passant,
ara Marcelino potser a València.
L'únic que defensava l'Aguirre, jo,
s'han escoltat.
No tenia informació privilegiada, també ho he de dir, però bueno, jo crec que té sentit. El que passa que, clar, a veure, treure l'equip de la situació en la que està,
és molt
un empat a Granada... En teoria podries valorar bé un empat a fora, però un empat amb el Granada, que és un rival que
directe,
està lluitant amb tu directe...
Bueno, és el partit d'anada. Penso que si guanyen el Granada aquí, ja serà el rival directe, el gol a Braix és important. Sí.
És molt just, però clar, tampoc, a veure, l'Aguirre primer entrenament no va fer dijous a la tarda. Vull dir que també, sí, a veure, valorem les coses.
No.
S'ha deixat passar almenys una
setmana,
15
dies.
El que
sí puc dir-te, el poc que entenc, és que l'entrenament d'un i d'altre són diferents.
Totalment.
I a més et diré més, l'entrenament que va fer, l'últim entrenament que va fer l'Aguirre, els jugadors estaven rient, perquè fotien un entrenament d'agafar-se de les mans, no sé si ho va veure, agafar-se les mans, allò és perseguir, és perquè no es deixi anar el cordó, això és un entrenament normal de futbol, però amb el Pochettino jo no ho havia vist mai, aquest entrenament, no? I aleshores això demostra que és la manera d'estar treballant psicològicament la plantilla en aquests moments. Sí.
Aquestes activitats de cooperació, més... per fer una miqueta d'equip. Jo crec que també el que dius, arribant dijous a la tarda, doncs millorem la defensa, que no ens marquin gol, perquè, mira, hi van tindre, bueno, resultat de que no va haver-hi gol a la porteria, però a veure, la setmana que ve crec que juguen contra el Sevilla.
Sí.
Volen
prendre la vendeta.
La vendeta, i ho tenen una miqueta complicat en aquest sentit, que poden donar sorpresa, sí.
Complicat, no impossible. Amb el Granada van salvar els primers quart d'hora, 20 minuts, que va ser quan el Granada va estar apretant més, i després hagués tingut l'oportunitat l'Espanyol també de fer el seu gol. Wakaso va fallar. A mi em sembla una mica preocupant que Wakaso no desbordi en dues ocasions Toño, eh? Que deu tenir la seva edat, Toño, el porter de, del Granada, i que per cama es podia més que Wakaso, però vaja. També es va oferir Wakaso i no direm que fes mal partit.
La cosa bona també de Aguirre, que jo trobo que ha fet bé, és el fet de, a veure, que va fer jugar Simao, Estuani, Coloto, jugadors que estaven una mica marginats per Pochettino, i és una forma, amb experiència, però a part de l'experiència és una forma també de dir, a veure, aquí compteu tots,
anem tots junts,
correm tot i anem tots
en
junts.
Aquest camí anem tots junts.
No, jo de dir, de marcar les diferències que marcava Pochettino, que era molt aficionat a això, el Pochettino, també, a marcar aquestes coses.
A part del punt que va treure l'Espanyol, el preocupant és la Lliga, que fixeu-s'hi que, excepte el Depor que va baixant, els altres van puntuant cada setmana. Tots puntuen, Saragossa, Mallorca va patar, però tots puntuen, el Getafe està dalt de tot, ja, el Celta, tots van puntuant, eh?
Sergio, com hem dit que quedava el València després d'aquesta jornada?
El València queda ara mateix en 18 punts, està el número 12 per sota del Sevilla i per sobre del Saragossa.
18 punts, a quants de la zona europea?
A quants de la zona europea seria, doncs, a 4 punts, estarien...
A 4 punts.
Sí.
Mauricio Pellegrino va ser destituït després de la derrota per 2-5 contra la Reial Societat. Si us sembla, tenim fragments sonor de la roda de premsa que feia just en acabar el partit. Més tard es va conèixer la seva destitució.
Después de lo de Málaga y lo de hoy, ¿teme por su continuidad en el Valencia?
No, yo no. Yo en el fútbol no le temo a nada. Esto es un gran desafío y han sido 2 partidos de fútbol. Hemos perdido 2 partidos de fútbol, nada más.
Has dicho que no lo temes, yo te pregunto si se produjese, ¿lo entenderías, el ser destituido?
Y en el fútbol yo he vivido un montón de cosas, pero acá yo tengo mucha fuerza para trabajar. Y esto es fútbol, digamos, en el fútbol no hay nada que nos sorprenda, ¿no?
Yo te quería preguntar, tú como entrenador, ¿qué crees que puedes hacer más en una situación como esta? Y si crees, sinceramente, que puedes con esto.
Por supuesto que creo que, si no, ya me hubiera ido. Si no tuviera fuerza ni me sintiera capaz para hacerlo, ya me hubiera ido antes. Yo creo que este equipo no puede dar esta imagen, que este equipo es mucho más de lo que vieron hoy.
Mi pregunta es si entiende los aficionados que están ahora mismo ahí fuera cantando en contra de los jugadores. Usted, que es una persona tranquila y que ha vivido mucho en el fútbol, ¿qué les diría? Y otra pregunta, que es si el entrenamiento que ha planificado para mañana se puede considerar un castigo por lo que ha pasado hoy.
Al aficionado obviamente que lo entiendo. Nosotros tenemos el mismo sentir que ellos. Nada más que, bueno, yo entiendo que los aficionados y los jugadores somos lo mismo. Y si no, digamos, yo no sé qué es ser valencianista. Si ser valencianista de corazón es venir a sacar el pañuelo cuando la cosa está mal... Yo entiendo otra cosa por el sentimiento hacia un equipo. Que soy responsable y somos responsables y que hay que poner el pecho a la situación, sí. Pero bueno, yo entiendo por el sentimiento hacia un equipo otra cosa. Ahora, el entrenamiento de mañana, necesito hablar con mis jugadores. Estaba planificado hace una semana, 10 días el descanso de mañana, pero necesito hablar algunas cosas con y no dejarlo pasar.
Doncs bé, ahir Mauricio Pellegrino, que no devia poder parlar, almenys com a entrenador oficial del València amb els seus homes, com havia planificat, després de recuperar aquest entrenament en diumenge, que preguntava a l'última periodista si era un càstig. Al carrer, el segon entrenador que cau després de Pochettino, ho comentàvem la setmana passada, Pochettino va ser el primer, a partir d'aquí doncs, ha desencadenat, o desencadenarà, ja ho veurem, més casos d'entrenadors que cauen. No sé si us sembla justa, Pochettino considera que no, que és injusta, que la decisió es pren en... Pellegrino, perdó. Que la decisió es pren en calent i fruit de la por, diu.
Jo estic d'acord amb la destitució.
Tu ja estàs d'acord, eh, Maria?
Sí, totalment, perquè no ha portat res al València aquest home. El que va marxar a l'Unai era millor que ell.
Sí. La resta...
A veure, jo crec que estic d'acord amb ell que és un entrenador que tampoc està portant gran cosa i així. Ara, el moment de fer-ho una mica precipitat, torça, però sí, una mica precipitat, a veure, estàs amb una classificat a la Champions...
Segon de grup, a punt de ser primer per davant del Bayern de Múnich.
Estàs a la Copa del Rei també a octaus, vull dir que... Dius,
i estàs a 4 perdó, punts de la zona europea,
a 4 punts
amb 14 jornades que la Lliga en dura 38.
Jo crec que ha sigut una mica més el Llorente de salvar-se ell, el president, salvar-se ell les pitades i així, perquè, a veure, és un president també que està que l'aficionat té el punt de, el sí, el punt de mira, sí, sí, perquè jo és caòtic, bueno, però València és un club caòtic des de ja fa bastants anys. Bastants anys.
Tu què en penses, Mica, i què t'ha semblat les jo, paraules de Pellegrino abans de saber que seria destituït?
Home, normal que digui o que pensi en aquell moment, i també crec que normal que va dir després de ser destituït de que era fruit de la por i de la tensió d'això. Que no està portant res nou, d'acord, però també d'acord que tampoc estava malament el València en aquest sentit per fer-lo fora. O sigui, no es creuen un projecte d'un entrenador que porta, crec que he llegit 21 partits oficials, només. I ja, no dic això, les presses de resultats de tindre'ls, però si a Champions està classificat, si després a la Lliga tampoc va malament i a la Copa segueix, per què no seguir?
Però el València ja ho fa això, de fet, si no vaig errat el Koeman el van fer fora, tot i guanyar la Copa del
sí.
Rei.
Sí.
Que un equip com el València guanyar la Copa del Rei va ser un gran èxit. Igualment.
Jo crec que amb Koeman jo la veig més justificada, la destitució.
Era un trasbàs.
Amb el pobre Pellegrino, dos partits és el que diu ell, eh? Ha perdut dos partits, no s'acaba el món.
Exacte. No, però té tota la raó, però el València té això, que malgrat els resultats i malgrat el que passa al final, passa molt sovint això, que foten fora l'entrenador i poder podia tenir una segona oportunitat.
És un club molt caòtic.
Potser no és l'entrenador que volien en el seu moment i va acabar firmant Pellegrino.
Rafa Benítez també va fotre fora i havia guanyat, no sé...
La Lliga i tot va guanyar.
I amb aquell altre entrenador també...
O l'Héctor Cooper també, sí.
També l'Héctor Cooper i...
Vaja, fent fora Pellegrino per fer entrar aquí a Luis Aragonés, Valverde, a Marcelino, Valverde.
Jo crec que
s'ha parlat, Josep Maria, de Luis
Aragonés. El que volen és el Valverde, no sé si aquest matí hauran hagut més contactes o així. El que passa que el Valverde es veu que també ha tingut paral·lelament una trucada a l'Atlètic de Bilbao demanant-li que s'esperi, que el volen...
Que es mantingui, no aquesta temporada, mantingui a l'espera, senyor Valverde.
No aquesta temporada, però que el volen la temporada que ve.
Aquest matí
també hi havia Schuster, per cert, a la llista.
Aquest matí estaven dient del Valverde que estava a punt de tancar-se o que faltava només ara saber tema de salaris o si es renovava, o si era pel 2013 o 2014. I també hi havia llegit de, tant diu del Schuster com a Luis Enrique.
Sí, però bé, també tinguem en compte que quan un club es queda sense entrenador, els intermediaris, els agents dels entrenadors que estan en paro truquen per telèfon 50 vegades oferint-los i així, i truquen a mitjans i truquen a tot arreu, vull dir que
i es desplacen, tot, i es desplacen al propi camp a veure partits, eh?
Clar, vull dir que
estic fart de veure les tribunes dels camps de futbol, estic fart de veure les plenes d'entrenadors quan es nota que un...
Arribem als minuts finals de la tertúlia. Avui no l'hem tingut amb nosaltres, però el podem tenir ara via telefònica. És el nostre expert en futbol femení, comentarista per Barça TV dels partits del femení, Marc Lorenzo, bon dia.
Hola, bon dia, companys, què tal?
Molt bé, ja ho veus aquí, distrets fent tertúlia.
Sí, molt bé, molt bé. Ja us estava escoltant en aquests últims minuts. Jo estava a Gran Valira esperant a veure si em tocava el forfet, però...
Doncs torna cap aquí.
M'he tornat cap a Sant Cugat, ja estic de baixada, sí.
Ben fet, amb els mans lliures, no entenc, el cotxe?
Ah, totalment, home, això per suposat, això sempre.
Bueno, ha sortit el teu nom, però n'hem tret, Els d'aquí la taula han tret, Marc?
És que ha sigut... Jo sabia que els que estaven traient les boletes són com els... Les butlletes són com els de la UEFA, Són mans aquestes de fiar.
Hi ha boles calentes i boles fredes.
Exacte, exacte. Jo m'enfio molt de Josep Maria... del Miqui i del Jesús, per suposat.
Aquí és més simple, les cartolines ja aquí toquen d'un color i les altres blanques.
I tant, i
Marc,
tant, i tant.
Fes-nos un ràpid resum de com ha quedat aquesta jornada, la número 13 de la primera divisió femenina, que torna a deixar el Barça, com aquell qui no vol la cosa, en segona posició.
Sí, l'ensopegada la setmana passada al camp del Sevilla, l'empat a 1, doncs bé, sembla que ara, amb aquesta golejada, un equip assequible sobre el paper com és el Collerense, mallorquí, 5-0, el Barça no va tenir cap problema i ja se'n beneficia ara d'aquesta jornada de les tropassades de tant del Rayo com de l'Atlètic de Madrid, que els dos van empatar. En el cas de l'Atlètic de Madrid va empatar 0 al Cerro El Espino amb l'Espanyol, i el Rayo Vallecano va empatar amb un altre equip català 1-1 al camp del Sant Gabriel. Per tant, ara Rayo, Atlètic de Madrid i Barça tornen a estar en aquest paquet a la segona posició, empatats a punts amb 29, això sí, encara veient a 5 punts a l'Atlètic de Bilbao, que està en 34 i que ahir va golejar 1-5 al camp d'un Fluix València, però la muntanya russa està per arribar, perquè aquest dijous tenim jornada. Dos equips directes, diguem-ne, a la classificació s'enfronten, com és el Llevant Barça, que el Llevant és el cinquè, i el derbi madrileny, el Rayo Atlètic de Madrid, també serà molt interessant. I la següent jornada, que és el diumenge, el Barça rep el Bilbao, que pot ser un dels partits clau per veure si hi ha una mínima opció d'atrapar aquest Super Bilbao, que no hi ha manera que ens ho pegui.
doncs amb el que venim dient en les darreres tertúlies dels dilluns, amb victòries de Barça i d'Atlètic Club, segueixen tenint opcions a la Lliga, tots dos. El Barça segueix depenent de si mateix, com ho pot fer encara també el Rayo Vallecano i l'Atlètic de Madrid. Aquesta jornada l'Espanyol, per tant, ha fet un favor als culers i m'incloc, i no sé si Patrícia Coma, que la teníem dilluns de la setmana passada, la cap de premsa del femení de l'Espanyol, estarà contenta o dona per bo aquest punt, Marc?
Sí, molt, molt. Jo la veritat que no he parlat amb ella, però sí l'he estat seguint pel Twitter, sobretot, i estava molt contenta perquè realment pel que vaig llegir, pel que vaig entendre de tots els tuits de la gent de l'Espanyol, d'entre ells el de la Patrícia Coma, es va fer un molt bon partit, un partit molt seriós, es va plantar cara a un camp molt complicat de treure punts, que és el Cerro Espino, on el Barça va empatar un in extremis amb un gol de falta a Sonia Bermúdez, o sigui que realment van fer un partit molt seriós. Jo crec que els donen la confiança de cara a la pròxima jornada, que reben el València, que és un equip fluixet, de la zona baixa de la classificació, i tot no obstant això, l'Espanyol està a 6è, però amb 20 punts, està a 9 d'aquest grup de Barça, Rayo, Atlètic de Madrid, i amb 34, és a dir, a 14 del líder, és a dir, l'Espanyol aquest any ja només, jo crec que té en ment la Copa, que entren els 8 primers, i la Lliga ja la veu molt lluny després de tantes tropassades, com de tantes ensopegades, perdó, que ha tingut. Però sí, el partit del camp de Cerro Espino va ser un partit molt ben conduït per l'equip de Luis Carrión, i la Patrícia sí que estava, la veritat, molt orgullosa d'aquesta jornada, sí, del seu equip.
Molt bé, Marc, doncs avui no tenim temps per més, donem les gràcies com sempre per apropar-nos l'última hora del femení, i també en certa manera ens hem de felicitar perquè avui s'entreguen els Premios As del Deporte, i Vero Boquete representa en aquesta gala l'Associació de Professionals de Futbol Femení.
Sí, de fet és un premi que jo crec que, bueno, és més que merescut. Vero Boquete ha sigut la jugadora que ha liderat aquesta selecció espanyola per classificar-la a l'Europeu de l'any que ve a Suècia, per segona vegada a la història, i que ha estat, a part de una jugadora important a la Lliga Americana quan encara no va tenir lockout, també ha estat ara a Suècia, ha guanyat la Lliga Sueca i ha estat una de les jugadores més importants en aquesta Lliga, sent elegida la millor migcampista de la Lliga Sueca de futbol femení. Per tant, jo crec que merescudíssim el premi i per aquesta jugadora, que és molt, molt bona, la veritat, Vero Boquete.
I a més vestirà de Roberto Berino, per tant, anirà bé a la gala. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres, companys.
Una abraçada.
A vosaltres, fins dilluns que ve.
Gràcies també, Jesús Galindo, cap de la secció de futbol del Mundo Deportivo, Josep Maria Félix, president de la penya blaugrana Sant Cugat, i Miquel Molina, president de la penya catalana Manchester United 1839. A tots tres, fins la setmana vinent, esperem-ho, fins dilluns.
Fins dilluns.
Fins dilluns.
Que passeu una bona setmana. Nosaltres fem una breu pausa per la publicitat i acabarem, com cada dia, el programa amb el concurs del Fabri.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.